Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat tot el que ha donat de si la creació de Rodalies de Catalunya, que ha deixat de ser la marca amb què Renfe opera el servei aquí, a Catalunya, i ha passat a ser l'empresa que ha de pilotar el traspàs. L'estructura empresarial, amb Renfe dominant l'accionariat, però amb la Generalitat controlant el Consell d'Administració, obligarà a arribar a consensos per prendre les decisions claus. També ens hem fixat en el nou capítol de la guerra oberta al País Valencià entre l'exconsellera Salomé Prades i l'expresident Carlos Mazón per carregar-se la responsabilitat dels morts per la Dana i que s'ha reproduït avui als jutjats. Avui la jutgessa que investiga la gestió de l'emergència ha acarat Prades i l'excap de gabinet de Mazón, que han mantingut versions contraposades sobre el despropòsit que va endarrerir hores l'enviament d'alertes a la població. I també hem passat per Pontós i per Olvan, on els pagesos mantenen tallades la P7 i la C16 a l'espera d'una reunió amb el president Salvador Illa d'aquí a poc més d'una hora. Ara mateix, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs sobre aquesta qüestió de Rodalies, Junts per Catalunya creu que la nova empresa mixta és un engany i que no en millorarà el servei. Segons el portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, s'ha perdut una oportunitat històrica d'aconseguir un traspàs integral.
Davant del drama que vivim en aquest país de fa molts i molts anys amb el servei, per dir-ho d'alguna manera, de trens del nostre país, que algú pugui pensar que la solució passa per fer una empresa mixta de Rodalies en la qual hi segueixi participant Renfe i, a més, en majoria absoluta, ens sembla absolutament una estafa.
La portaveu de la CUP, Su Moreno, creu que la nova empresa és una operació de màrqueting.
Nosaltres pensem que Catalunya no necessita operacions de màrqueting, necessita un tren que arribi, i que arribi ja, i que arribi a temps, a tot el país, i que el control i la gestió sigui 100% catalana.
La justícia no veu cap indici de ciberatac ni de sabotatge informàtic darrere la pagada del 28 d'abril passat. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha arxivat la causa que investigava si hi havia hagut alguna rellevància, algun fet de rellevància penal a l'origen d'aquell tall de llum i, per exemple, si era una acció de terrorisme cibernètic. A la seva resolució, el magistrat recull els informes de diversos organismes civils, policials i militars especialitzats en ciberseguretat que descarten cap atac ni cap actuació maliciosa contra la xarxa elèctrica. A Suïssa, la justícia ha decretat presó provisional durant 3 mesos per al copropietari del bar de l'estació d'esquí de Crans-Montana, on la nit de Cap d'Any van morir 40 joves en un incendi. El jutge considera que hi ha risc de fuga i deixa la porta oberta al fet que el fiscal demani més endavant la llibertat provisional un cop passin aquests 3 mesos de presó. La Policia Nacional Espanyola i l'Armada han interceptat un vaixell de càrrega a l'oest de les Canàries que transportava prop de 10 tones de cocaïna. És la confiscació més important aconseguida a alta mar per les forces de seguretat europees. Els autònoms demanen no haver de pagar les quotes quan estan de baixes, la principal reivindicació que ha fet l'Associació de Treballadors Autònoms en la presentació del seu baròmetre anual. La segueixen l'anomenat IVA franquiciat, és a dir, la possibilitat que els autònoms amb una facturació de menys de 85.000 euros no hagin de facturar IVA. Una altra de les peticions és reduir les càrregues administratives i fiscals, tant en temps com en diners. I Ben Harper i Santiago Auserón són els caps de cartell del festival Músiques Disperses al Mut, referent del neofolk a Espanya i que se celebrarà a Lleida del 12 al 15 de març. Anem cap allà, Pere Joan Álvarez.
Hola, bona tarda. També hi actuaran el legendari grup anglès Asian Dub Foundation, l'aclamat músic i productor alemany Chantel, que posarà el toc electrònic al Mut, Terrae, l'Aranà amb la música popular de les Illes Pitiuses i l'espectacle Turmeri. El director del festival, Xavier Roma, qualifica el cartell d'equilibrat i un dels millors dels últims anys.
Jo el considero un cartell excel·lent. Ha costat molt, bueno, perquè costa cada vegada més trobar dates, sobretot que casin amb artistes, amb el tipus d'artistes que busquem, i perquè és un any difícil d'aconseguir artistes, no havia massa cosa en gira que fos molt interessant, i per un festival com el MUT, amb la particularitat que té, era molt complicat, un cartell molt equilibrat i excel·lent, amb la dificultat que comportava tot. Al final, jo penso que és un dels millors MUTs que hem fet en els últims anys.
Els concerts es faran al Cafè del Teatre de l'Escorxador, al Teatre de la Llotja i a l'Auditori Municipal Enric Granados de Lleida.
Passant gairebé 5 minuts de les 3...
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara fins a les 4, amb la Júlia Reguer, cap de política del Periódico. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
El Jordi Cabré, escriptor i advocat. Bona tarda, Jordi.
Bona tarda, com estem?
I l'Alba Alfagema, psicòloga i divulgadora. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot a punt?
Tot a punt.
Sí. Doncs escolta'm, ja sabeu que sempre el primer tema ens ve des de fora.
I
I els dilluns, qui ens el proposa és l'Empar Moliner. Empar, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Tot bé. No parlaré dels autònoms, però, però em moro de ganes, eh?
Ja, sí, sí. Mira, vaig a fer una cosa, perquè han entrat a l'estudi el Jordi, la Júlia i l'Alba, però tenim una ocupa a l'estudi, però tal qual, eh? Una ocupa. I és que la Carme Lloberes... Hola, bona tarda, Carme.
Bona tarda.
Què
bona
fas
tarda.
Aquí asseguda a l'estudi?
Estic posant en ordre unes quantes idees, i com que però gent seriosa...
Però,
aquí...
de cara, però aquestes idees per què són? Perquè no vens a Catalunya Migdia.
No, perquè no em deixes, però si no, també ja saps. Però ja, a Can Garriga. Oh. A Can Garriga.
Ah, a Can Garriga. I sí. El Garriga no et pot deixar una taula, una cadira i un ordinador, que has de venir a l'estudi on estem fent el directe per tenir un ordinador?
Però aviam, aquest és el meu despatx, no havíem quedat així. Però bé, això no cal que ho sàpiga tot català. Però,
Els que tenim una edat, recordem una sèrie que es deia Ràdio Cincinnati, WKRP, on passaven coses molt surrealistes, i a vegades Catalunya Ràdio té un punt de Ràdio Cincinnati, perquè ara mateix...
Ho està dient justament amb l'exemple meu d'això.
És a dir, comencem una tertúlia en un estudi on hi ha aquí una persona, en aquest cas Carme Lloberes, que està prenent notes per al programa de després.
Això, però és que no sé què hi feu vosaltres aquí.
No, el programa, diguem-ne.
Ara serem nosaltres,
Tenim prioritat nosaltres, anem bé. Però bé, escolta'm, si et quedes aquí sense fer molt soroll, no ens destorbes.
No, jo no enrono.
O al revés, si et molestem...
També, ens avises.
Cada vegada més aquesta visió.
Vols que callem nosaltres i tu vas fer les teves coses?
No, aneu fent que l'Empar Moliner ara ens pagarà una plasta, ja veuràs.
No, què vol dir una plasta?
No, m'ho dir de les seves coses i aquestes de les dèries i
això. A sobre que li prens el lloc, que més estàs assegut.
Escolta una cosa.
Ai.
Em sembla increïble que la Lloberes vingui aquí a escriure's un altre programa, perquè deu pensar així, aquests que parlen no els penso ni escoltar, i a sobre vingui amb la vexació de dir que ara ens pagarà una plasta. Escolta, maca, treu-te els auriculars. És un consell que et dono.
Hi ha bif entre ara, col·laboradors de Catalunya Ràdio,
No ens el farem.
Ara, quan et toqui amb el Garriga, penso trucar... Penso trucar amb veu de senyora ofesa.
També a dir, és que la Lloberes ara ens fotrà una plasta.
Home,
li podràs dir,
clar. Plasta, efectivament.
Plasta no vol dir una cosa que deia, vol dir que has d'estar pendent de la cosa i concentrar-la.
Al final necessitarem un diccionari Lloberes català Lloberes, perquè plasta és una cosa.
Empar Moliner, al revés, jo vinc aquí perquè m'instruïu. Els culturals, vosaltres, aquestes...
Perquè t'instruïm i llavors aniràs a cobrar Cal Garriga. M'encanta.
La cosa s'està escalfant.
Quan s'enrona de cèntims, la gent ja perd el nord. És a dir, no és tema de cèntims, és tema de club. Vinga, Aire, ves el que tenies preparat.
Pitjor. És igual, no direm res. O sigui, no és cèntim, sinó club. Això ho diu segons qui del Barça i el maten, amb raó.
Bé, això també és veritat.
Escolta'm, tenim la Lloberes aquí fent les seves coses, preparant la secció del Garriga, després li recordaré el Garriga a les 4, que els seus col·laboradors els pot acollir en algun... A mi no em destorba la Lloberes,
Però si us dono una motivació, és com un públic.
Som nosaltres que destorbem.
Ara ho dius, però jo represento que jo sóc com el públic, i a vosaltres ara us motiva que tingui algú, diguem, extern, perquè a l'oient, com que no es veu, saps? Doncs no és el mateix, és com un esportista, li agrada que hi hagi públic. Doncs en aquest cas sóc jo.
Aniràs fent cares, no? Segons el que diuen, aniràs fent cares.
Això també. Vinga, va, tira. Apa, us abandono.
Adéu.
Aviam. M'ha escrit un conegut per dir-me que tenia una idea de negoci.
A veure.
I que el negoci aniria molt bé perquè li ha preguntat a Groc. Groc és moltes coses, no és només el color d'un girassol. Groc, he buscat que Groc també és el grup de recerca d'Opistobranquis de Catalunya, que és una organització sense ànim de lucre, que no sé com no he conegut abans, dedicada a l'estudi i la divulgació dels moluscos. És també un grup de gent que reflexiona sobre la gramàtica orientada a les competències. Però ara, per damunt de tot, amb K final, és un assistent que impulsa la intel·ligència artificial i que dona respostes a tota mena de preguntes. Tinc un altre conegut que li deixa escoltar raps que fa. Groc li diu que ho petarà. Diu, lo vas a petar. Perquè hi ha gent que prefereix compartir les temences, propostes, idees, preguntes amb Groc. Millor Groc que un humà. I per què? Per què Groc és millor que un pare, un amic, un psicòleg, un consultor, un assessor, un guia turístic? Doncs per una raó que el diferencia de tots ells. Groc és un pilota. Groc és un llepó. Groc és acrític. Tu li pots dir... Ho vaig provar l'altre dia. Li pots dir, escolta, Groc, se m'ha acudit fer la història d'un senyor que es dirà Gregori i que es desperta un dia convertit en escarbat. A veure què trobes tu. I em diu, genial. I llavors em va dir, Si vols, per diferenciar-ho d'una obreta sense cap importància que es diu la metamorfosi, fes que en lloc de Gregori es digui Batllori i en lloc de ser un escarabat que sigui una Marieta, però genial, genial. Segueix. Groc és acrític. Et considera sempre un nen de la classe dels dofins. Que bé, et diu. Li pots ensenyar una caca i et dirà «Bravo, però quina gran caca!» I estem tan necessitats de reconeixement en tots sentits que ens va bé en Groc de la mateixa manera que ens va bé la cadira de massatge del rentacaps de la perruqueria perquè ens agradaria que ens toquessin les cervicals, però no ho fan. Hi ha persones, avui, ara mateix, que les úniques paraules amables que sentiran són les d'Alexa. I així anem.
Sí que s'ha posat com de moda preguntar a Groc. A veure...
Bueno, de fet, l'Empart feia una mica d'esment això de... I ara parlo jo una mica del meu ofici, però hi ha gent que fa consultes sobre salut mental, benestar emocional, sí, davant d'aquesta dificultat que estic passant, que, no, que una mica, doncs, quina decisió de prendre. I crec que és com molt perillós, no?, això que ens explica l'Empart, perquè al final, des del nostre àmbit, és perillosíssim, perquè, a més, estem veient que al final també tu vas entrenant a la teva... la intel·ligència artificial amb la que estàs d'alguna forma interactuant. Veiem dintre l'àmbit de la psicologia que la vas com entrenant i t'acaba donant aquestes respostes que deia l'Empart, les que tu en el fons vols escoltar, no? I sabem d'algunes situacions que acaben molt malament a mesura que li van donar com recomanacions psicològiques i que són un desastre al final, no? I a part també el que deia l'Empart, que crec que també és molt interessant i que està passant, i hi ha alguns documentals en països asiàtics, però aquí crec que també l'Empart també deia, no? Avui potser l'única persona que dirà l'única persona no, però és que
l'única opinió
que tindràs positiva serà algú de... serà que provingui de l'intel·ligència artificial. Sí, és que ho viuen com una persona, és la vinculació afectiva que molta gent està establint amb l'intel·ligència artificial i la desvinculació humana que s'està produint, no? Per tant, jo ho veig realment com un problema que ens està portant a un espai desconegut i que, a més, ens trobem que molta gent jove ho està utilitzant també com una escapatòria per sentir que socialitzen amb algú, amb alguna persona que m'està, no? M'està interpel·lant, però que realment al darrere hi ha el buit, no? Llavors, a nivell psicològic és molt preocupant. Vull dir que...
És aquell terreny perillós, no? És a dir, amb una cosa tan personal i tan delicada com la teva salut mental o els teus problemes, jo gairebé diria que és gairebé temerari, no? Però en canvi, en altres àmbits, com és... Jo el que veig molt a Twitter és que es fa servir molt Groc per verificar dades. I amb això em sembla que més o menys funciona, eh? No puc assegurar el 100%.
Però se n'inventa de dades, eh?
Algunes també se n'inventa, sí. Però molt sovint de dir, escolta, això és intel·ligència artificial o no? Això va passar o no? Dintre d'això, em sembla que la recerca la fa bé, amb alguns errors, suposo, eh? Però ara, entrar en el terreny personal, en el terreny íntim, de què faig? Ostres, tu vols dir que una veu... de màquina, no d'una persona, però una veu de màquina t'ha de dir exactament el que has de fer. Vaja.
Jo crec que el problema és com s'arriba fins aquí, és a dir, quina societat estem construint, quines relacions interpersonals estem construint, en les quals el que volem és que una màquina cada vegada ens doni la raó, no? O ens guiï en comptes de recolzar-nos, en aquest cas, o en la nostra família o les persones més properes, no? O fins i tot, en aquest cas, òbviament, en especialistes, i crec que aquí és on està el problema, és a dir, a mi em sembla un avenç, jo sóc defensora de la intel·ligència artificial a la justa mesura, és a dir, el que no pot ser és un substitut de qüestions tan bàsiques com la salut, no? Com podria ser en aquest cas un metge, un psicòleg o un terapeuta, no? I crec que s'ha de saber fer servir, crec que s'ha d'educar, però crec que també s'ha de limitar. I crec que en aquest espai és on falta encara molta normativa, en aquest cas europea, perquè sigui capaç de respondre't aquesta no és la meva tasca, aquí tens un telèfon de contacte al que dirigir-te, no?
Ja passava... Això ara passa amb intel·ligència artificial, però ja passava amb internet, amb el que és Google. Jo se'm va acudir una vegada tenir un atac a l'ungla i se'm va acudir començar a consultar. I,
el doctor Google és el pitjor doctor del món.
Sempre diu que et moriràs.
Em va donar el dia. Em vas començar a acomiadar interiorment de... Sí, perquè no, això pinta... Sí, vaig passejar pels parcs sol, de veritat, va dient com a Déu.
No, i això que...
Imagina't una cosa més greu, no?
Sí, bueno, clar, els principis d'hipocondries molts venen d'aquí. Però el que deia això de la Júlia, del problema, o sigui, el tema que la teva vinculació afectiva, hi hagi gent que digui, mira, jo prefereixo relacionar-me amb la màquina, perquè d'alguna manera, a part de que em dona la raó, sempre d'alguna manera està disposat, o és disposada a sostenir el que em passa, a a més, em diu alguna cosa, no s'enfada mai amb mi, llavors hi ha com un tipus d'establiment de vinculació que cada cop et fa que et tenquis més, no? I ho estem veient, hi ha gent que arriben a construir una relació d'efectivitat real amb allò que entenen que és com un avatar, i clar, i tot plegat ens està portant a un lloc que és molt perillós, i que el que dèiem, a part de poder construir pensament crític, també la vinculació emocional amb l'altre, necessites tenir la resposta de l'altre per poder-te adaptar, per modular, per intentar, en un moment donat, doncs, tota la part de l'empatia. Clar, amb tot això, ostres, realment és una pedagogia virtual molt perillosa a nivell emocional.
I a més, aquests últims dies, per exemple, també han tingut algunes dones que han denunciat com hi ha usuaris que utilitzaven Grok per una fotografia que estava penjada a les seves xarxes socials. Li demanaven a Grok, escolta'm, aquesta fotografia posa-me-la en biquini o posa-me-la despullada directament. Sí, sí. I llavors es trobaven que hi havia deepfakes, imatges amb la cara de la persona, i en canvi amb el cos que venia de la intel·ligència artificial. Vull dir que, efectivament, és una demostració que qualsevol eina que ens donen, la humanitat és capaç d'utilitzar-la pel pitjor que se'ns acudeixi, eh? No només pel millor, sinó també moltes vegades pel pitjor, però vaja. Doncs escolta'm, digue-li al teu amic que busqui una altra opinió que no sigui la de Grok, Campà.
Deixa'm fer una prova ara. Garriga, acomiada la Lloberes, a veure si ho sent, o si està tan obcecada amb les seves coses que ni està escoltant.
No, estic concentrada, ja he fet una impressió fins i tot, però si vols. També t'enrono d'aquest tema que heu enraonat, però com que no teniu temps, perquè teniu el món mundial que us ocupa...
I publicitat, també.
Cèntims, és molt important, la ràdio, sí.
Ara venen totes coses importants.
Empar, gràcies, bona tarda.
Adéu, Òscar.
Una pausa i parlem de Rodalies.
Catalunya migdia.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Sport i Barça Academy.
A Cap Bravo podríem convidar-te al cinema. En comptes d'això, preferim que estalvis amb l'oferta especial d'un, dos i tres euros. Com el tomàquet triturat Apis de 400 grams amb un descompte del 25%. Ara només per un euro. Qui et vol bé et farà estalviar. Cap Bravo, així de bo.
Si vols que el teu any comenci bé, deixa'ns fer a nosaltres. Amb el dia sensible de MediaMarkt, només avui, 12 de gener, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. A la teva botiga, a MediaMarkt.es i a l'app.
Catalunya migdia.
Les dones i els dies.
El programa on les dones tallen el bacallà.
Jo anava davant amb una bandera vermella, vaig guardar-me-la, però va venir la Guàrdia Civil i em va detenir.
I vaig estar un mes i mig a la presó de la Trinitat.
El programa on parles tu.
Hi havia una sèrie de delictes que avui dia no serien delictes. Per haver avortat o per haver ajudat a avortar. Abandone d'hogar, que deien, o adulteri.
Per orelles fines i cors oberts.
Després d'un dia molt cansat, vols el xut de dopamina de gastar-te 10 euros en una camisa i comprar-me per Vinted, sento que faig menys mal amb els meus vicis.
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passant 3 minuts d'un quart de 4 de la tarda, som al Catalunya migdia, el dia que el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el ministre de Transports, Òscar Puente, han constituït aquest migdia la nova empresa mixta Rodalies de Catalunya, que haurà de gestionar el servei ferroviari traspassat a la Generalitat l'any 2009. Per tant, la nova empresa assumirà la gestió directa de les línies de Rodalies i de regionals. Serà una empresa mixta. L'Estat continuarà tenint la majoria amb un 50,1% a través de l'empresa Renfe Viajeros. La Generalitat tindrà, doncs, el 49,9% de les accions. Rodalies de Catalunya neix per l'acord entre el PSOE i Esquerra Republicana per investir Pedro Sánchez. Ara començarà el procés per assumir la gestió d'un servei antiquat, en alguns trams obsolet, ple d'entrebancs i sense cap fiabilitat. De fet, segons va revelar 3CAT Info ara fa 2 mesos, entre gener i setembre de l'any 2025 es van produir més de 900 incidències rellevants a Rodalies i regionals, una mitjana de 3,5 cada dia. Això vol dir que més de 12.000 trens van tenir retards i més de 3.000 van ser suprimits. Ara caldrà esperar, doncs, a tenir la llicència ferroviària que permeti a Rodalies de Catalunya operar els trens, i això podria allargar-se ben bé un any. I també caldrà veure quan i com es traspassa la línia del Maresme, l'R1, que és de DIF i que l'haurà de traspassar també a la Generalitat. De seguida us pregunto la vostra opinió sobre aquest trasllat, però abans saludem el Sergi Saurí, professor d'Enginyeria Civil de la UPC i director del Centre d'Innovació del Transport. Senyor Saurí, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquest és el primer pas necessari, constituir l'empresa que ha de gestionar el servei. Serà una empresa amb una feinada ingent, perquè el servei de Rodalies porta molts anys de desinversió acumulats. Quan començarem a veure els usuaris que realment hi ha un canvi en la gestió de Rodalies?
Bueno, jo crec que, primer de tot, aquí el que hem de mirar és que hi ha dos elements. No? Per un cantó seria tot el que seria referent a la infraestructura, els serveis, nous trens, etc. No? I l'altre el que seria el model de governança i finançament, no? Que és el que hem fet un pas avui. No? I jo crec que ara mateix el que és més prioritari doncs, seria tot el tema de les obres i actuacions. Jo crec, i si continua el ritme segons s'ha comentat que seguirà i el que està previst, estaríem parlant que a principis de l'any que ja es començarien a veure algunes coses rellevants, no? Hem de pensar en aquest sentit, doncs, el desdoblament de l'R3 o l'arribada aquest any dels nous trens. Ara bé, una altra cosa és el tema d'aquesta empresa, no? De quan començarem a veure resultats. Jo crec que el que s'estan fent són assentar les bases per tenir un model que funcioni, no? De fet, ara hem arribat fins aquí. Primer, perquè no hi ha hagut les inversions necessàries, però, de fet, acompanyat això també doncs, perquè ha faltat potser un model de governança que faci això possible. No? Llavors, en aquest sentit, estem assentant les bases per això. No? Però ara mateix, pel fet de construir aquesta empresa, també jo moderaria les expectatives sobre els resultats que puguem tenir a curt termini.
Clar, els oients, que són usuaris de Rodalies, ja n'han sentit a parlar molt del traspàs. De fet, hi va haver un primer traspàs, no hi havia diners. Es va canviar el nom de Cercanies per Rodalies, però la gent ha vist que el sistema no ha millorat, entre altres coses, perquè, clar, la infraestructura és la mateixa. Per tant, per molt que canviïs el nom i per molt que pintis els trens, si la infraestructura és la mateixa, això no millorarà. I, per tant, ara, aquest anunci, o l'anunci que l'any que ve hi haurà algun canvi, la gent se l'agafa amb molt d'escepticisme. És normal, això, no?
Bé, també entenc perfectament a la gent que s'ho pugui prendre en escepticisme, no? Que al final venim d'on venim, però també ara hi ha uns passos importants. A part de totes les inversions que s'estiguin fent ara mateix, el que és el que dèiem, aquest model de gestió, abans tenim transferir, diguéssim, la competència, el que tenim transferida és la gestió, és a dir, d'alguna manera la Generalitat tindrà l'oportunitat de gestionar aquest servei, no? Evidentment, aquesta gestió serà compartida amb l'Estat, de fet, té la seva lògica, perquè al final estem parlant que Rodalies és un sistema en xarxa, i d'aquesta xarxa el que ha fet és un traspàs de la gestió d'una part d'aquesta xarxa, però al final hi ha molts elements comuns que s'han d'entendre les administracions, no? Pensem, per exemple, els sistemes de comunicació, sistemes de seguretat, la central de control, etc. Per tant, d'alguna manera s'ha establert com, bueno, diguéssim, un model de governança, unes regles del joc, en el qual la Generalitat tindrà una participació molt més directa per decidir com serà aquest servei del que ha tingut fins ara.
Les obres no depenen directament d'aquesta nova empresa Rodalies de Catalunya, sinó que continuaran en mans d'Adif. I això també és una constant els últims anys. Quan hi havia un problema a Rodalies, Renfe carregava sobre Adif, Adif carregava sobre Renfe. Adif no desapareix de l'equació. Això també s'ha de notar o no?
Bueno, Adif està allà. Clar, al final, aquí hi ha un element important, és a dir, Adif està i al final arran una mica d'una reforma d'Ari Ferroviària ja fa més de 20 anys, doncs es va decidir no separar la infraestructura de la gestió de lo que és l'operador, tenim Renfe i Adif a part, i Adif encara està anant, però el que és important aquí és el fet que l'administració com la Generalitat pugui tenir ara una tingui aquesta competència de gestió, estigui juntament amb l'Estat en una empresa comuna, entenem que això ajudarà a donar d'alguna manera més pressió a Adif, doncs perquè donin el servei que han de donar. Esperem que això sigui així i que Adif doncs, doni les prestacions de servei que li toquen.
Quant a la governança, el govern espanyol, a través de Renfe, tindrà més accions, aquest 50,1%, la Generalitat en tindrà el 49,9%. En canvi, el govern tindrà més membres al Consell d'Administració. Això qui acabarà tenint realment la paella pel mànec? Qui té més accions o qui té més membres del Consell d'Administració?
Jo crec que la pràctica estarà una mica qui té més membres del Consell d'Administració, no?
Per tant, la Generalitat, en aquest cas.
Exacte, a casa de la Generalitat. No? Aquí també hi ha un element important, que és que una de les coses que s'indiquen, pel que tinc entès doncs, la Constitució de la nova empresa, és que les decisions estratègiques requeriran d'una majoria qualificada. No? Per tant, d'alguna manera, s'ha creat un sistema que obliga que hi hagi un enteniment. No? Doncs aquí sí que és molt important doncs, que al final això es gestioni d'una manera, diguéssim, professionalitzada, que totes les decisions que es facin obreixin a criteris tècnics. Ara entenem que la decisió política ja està presa de com s'ha de constituir. A partir d'aquí, l'obligació d'aquesta empresa és regir-se per criteris tècnics i d'eficàcia de cara als ciutadans.
Per cert, a nivell d'obres, vostè deia el desdoblament de l'R3. Aquesta és la principal obra que ens ha de fer veure una millora en el servei? O n'hi ha alguna altra que potser no és tan cridanera per l'opinió pública, algun intercanviador o alguna cosa d'aquestes, que també és clau i bàsica perquè funcionin millor Rodalies?
No, l'R3 és important perquè al final tenim una única via, no? És a dir, tenim bàsicament una via que... O sigui, tenim un sistema que obeix a dos problemàtiques, no? Una que seria la part d'un sistema de manteniment, de fiabilitat, que això està molt lligat al manteniment, i l'altre el tema de capacitat, no? I llavors, per exemple, l'R3, un dels grans problemes és que tenim una única via, perquè la capacitat la redueix moltíssim, no? Aquí serà una obra, doncs, també puguem tenir, doncs, rellevant, no?, que podrà haver-hi, no? Això és una d'elles, però encara tenim molts temes que pendents, no? Per exemple, els temes dels túnels dels passeigs de Gràcia, la saturació que tenim, no? Per exemple, a Plaça Catalunya, de trens, o sigui, encara tenim reptes, però amb el que és aquest desdoblament, l'arribada dels trens, doncs, ja suposarà, doncs, una millora.
I per millorar el tema dels túnels per sota Barcelona, què caldria? Un altre túnel o amb els que n'hi ha ja n'hi ha prou?
No, ens faldria augmentar la capacitat dels túnels.
I això com es fa?
Sí. Bueno, són obres complicades. Has d'estar treballant a veure com es pot arribar a fer, però són obres que a vegades, doncs, requereixen, doncs, de... No són fàcils, aquest tipus d'actuacions.
I millorar la capacitat no vol dir necessàriament fer-ne un de nou?
Bueno, a vegades també... o ampliar el que tenim, també. Mm-hmm. O sigui, és ampliar el que tenim. A vegades també es pot canviar la reconfiguració dels serveis, però bàsicament s'hauria d'augmentar sobretot els que tenim ara.
I l'estació de la Sagrera, tants anys esperada, també s'ha de notar en la gestió dels trens o no? De Rodalies, vull dir.
Això s'haurà de notar. De fet, ajudarà, sobretot ajudarà també a desconcionar també el que seria la part de lo que seria Sants Estació, no? Sobretot per l'alta velocitat, no? Que no hem d'oblidar que també un dels problemes que tenim a lo que és la part, doncs, de que tenim a Barcelona, de Rodalies, és que tenim Rodalies, també conflueixen a lo que seria l'alta velocitat, també estem confluint en Rodalies i en regionals, per tant, a vegades no només és el problema de Rodalies, sinó que en aquesta xarxa estan passant diversos serveis, no? I això, doncs, a vegades es nota bastant, no? Sobretot quan és la part del sur. La idea que hi hagi, quan estigui funcionant la Sagrera, doncs tindrem una part dels trens que podran estar d'alta velocitat destinats a la Sagrera, altres el que seria Sants, i facilitarà, sens dubte, doncs, la fluïdesa de la circulació.
Mm. Un altre dia dedicarem aquesta segona hora de Catalunya Migdia a les obres necessàries per tal de saber com millorar el funcionament de la xarxa viària catalana. Avui el que de seguida també continuarem amb els nostres tertulians és aquest canvi en la governança que tot just començarà a caminar. L'hem comentat amb el Sergi Saurí, professor d'Enginyeria Civil de l'UPC i director del Centre d'Innovació del Transport. Professor Saurí, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Gràcies a vostès, bona tarda.
Quedem-nos amb el que és això de la governança, perquè ja veiem que de deures pendents en tenim molts, perquè ampliar la capacitat dels túnels, potser fer-ne un de nou o no, les obres de desdoblament de vies en segons quines línies, o fer que tot plegat estigui més modernitzat, això requereix temps i diners. Però pel que fa a la governança, que és el pas que es dona avui, què us sembla o què espereu?
A veure, de cara a la governança, jo crec que sí que és important que com més a prop estiguis del servei es lideri o es governi aquest servei. Per tant, crec que és una bona notícia que hi hagi aquest nou operador, aquesta nova empresa mixta entre l'Estat i la Generalitat. També és important que hi hagi aquesta majoria qualificada, com deia, o perquè això forçarà a que hi hagi acords comuns, però alhora és cert que aquí no s'està parlant de recursos, s'està parlant de qui diagnostica i de qui lidera. És important a l'hora de fixar quins són els nous reptes? Sí, molt. És important a l'hora de demanar aquests recursos a l'Estat? Sí, molt. Però el primer que hauran de fer és mirar si el pla ferroviari que està previst s'ha d'actualitzar o no. Jo crec que sí, i per tant, aquí és on ara s'haurien de centrar aquests esforços, és a dir, quines obres necessiten, quan es poden fer i com es poden fer de la manera que afectin menys a l'usuari, perquè ara ve un llarg termini i molts anys en els quals els usuaris després el que veuran és que el servei empitjora. Per què? Perquè s'estaran fent obres i això requereix de moltíssima pedagogia. Poder explicar que el tren no funciona bé perquè s'ha de fer un túnel o perquè s'ha de fer aquest desdoblament pendent des de fa tants anys, això és evident que a curt termini molesta, però a llarg termini beneficia.
Perquè, a més a més, afectarà a uns usuaris que ja estan molt farts.
Exacte, perquè si són les línies que estan pitjor.
Si el sistema hagués anat funcionant de manera perfecta els últims anys, li dius, no, escolta, mare, donant un parell d'anys anirà malament perquè millorem tal cosa. Para, clar, quan el sistema és un desastre des de fa molts anys, ara dius, no, és que encara anirà pitjor. Clar, llavors la gent diu, va, és que em preneu el pèl o què?
La clau de tot això és si aquest nou operador serveix per fer més pressió davant de l'Estat, d'una banda per desenvolupar les competències pròpies de Catalunya i de l'altra per intentar que Catalunya tingui més recursos tenint en compte que és una comunitat infrafinançada i que sobre aquest servei de Rodalies funciona pitjor que en altres territoris. I per tant aquí és on hem de veure si governar-ho des d'aquí ajuda o no ajuda.
Amb el risc que això comporta, perquè ara sí que entrem en una fase on aquí hi ha reclamació històrica de pot tenir competències amb això, doncs malgrat que sigui parcial, doncs haurem de veure si es compleix, i això serà complicat, perquè ja dèiem que les infraestructures per una banda van per una banda, i la modernització d'infraestructures van per una banda, però el tema de la gestió sembla que s'ha avançat. El tema de la gestió s'ha avançat i el tema del finançament no tinc clar que s'hagi avançat. És a dir, el finançament sembla que és també per on plora bastant la criatura d'unes obres infrafinançades, però cada vegada que tenim una notícia sobre Rodalies, que és veritablement un servei indigne, ara mateix indigne, perquè bloqueja la vida de moltes persones en moments molt crucials de la seva vida, gairebé sempre fan referència a la famosa catenària i als desdoblaments i desajustos i imprevistos i que si plou, i doncs potser sí que el tema infraestructural, si hem d'esperar, doncs comportarà que moltes persones pensin que aquest traspàs de gestió no ha estat una solució. Això pot ser que durant un temps això passi. També pot ser que és que no ho sigui, eh? També pot ser que un traspàs fet a mitges o un traspàs fet d'una manera tan condicionada, jo vull el 50,1% per part de l'Estat, doncs que sigui també poc eficient. És a dir, de vegades un pensa, escolta, més val adjudicar-ho a una administració, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya va com un tiro, va perfecte. Em pregunto per què a Rodalies l'Estat hi ha de ser. Deia la persona que m'ha entrevistat,
Sergi Sauri,
deia Adif hi és sempre. Adif hi és sempre. Bé, doncs, per què? I l'Estat hi és sempre. Doncs no sé exactament per què. Jo puc entendre que costi molt, i puc entendre que tenim l'Estat aquest que tenim, que és bona paparra, però francament, a nivell d'eficiència, i allò que es va fer també amb el Port de Barcelona, escolti, si l'han de traspassar, traspassin-lo del tot, i ja es coordinaran, coordinin-se, hi ha mecanismes de coordinació possibles, el mateix amb l'aeroport, no, us batejarem nosaltres l'aeroport. Vol dir, tanta desconfiança hi ha en un tema que representa que ha de respondre només a la bona gestió, al principi de subsidiarietat, a la proximitat al ciutadà, tant ha de costar com per enretirar-se i en qualsevol cas després coordinar-se, tant control, tant hipercontrol es vol tenir per part de l'Estat, benvingut sigui l'avançament, benvingut sigui l'avenç de poder compartir competències i poder augmentar competències, però em temo que fer les coses a mitges pot ser que reverteixin contra, vés a saber, jo no vull cridar el mal temps, tant de bo no, però em temo que fer les coses a mitges pot crear una certa confusió amb el ciutadà i especialment amb l'usuari.
No, i en aquest sentit el que deies també l'acord d'investidura apuntava més cap al traspàs total i no, no aquesta cosa així una miqueta a mitges que volis que no t'acaba lligant també de mans i peus. I una mica amb això que abans deia la Júlia, no? També de que vindrà una època complexa, jo com a ex-usuària, a més visquent a les contrades gironines, clar, hi ha hagut tot un procés, tu també ho comentaves, Òscar, de cansament. O sigui, jo recordo fa uns anys enrere de la gent que agafava amb el tren i qui avui en dia l'està agafant, i jo crec que potser el 90% de les persones que l'agafem ja no l'agafem. I molta gent no ha decidit venir en cotxe a Barcelona perquè això suposa un augment econòmic molt elevat. Molta gent ha decidit canviar de feina, deixar de venir a Barcelona, per exemple, a treballar. I la gent que ve a Barcelona a treballar, si a més té càrregues familiars... O sigui, al final el transport públic és una... No? Al final és una àrea estratègica de país i realment que no funcioni, i ara això que dèiem, no? L'estació aquesta de la Sagrera, bueno, al final ja tens la sensació de cachondeo, perquè no? 2006, clar, dius, arriba un punt...
Divendres el Liofons va fer la dèria perquè ara durant 10 dies ha estat tallada la línia 1 perquè a les obres de la Sagrera una curva, un revolt, es va fer malament i obligava els trens primer a reduir la velocitat i al final un desgast als combois que era... I llavors penses, segur una cosa, després de tants anys fent les obres, ara resulta que les han fet malament.
Malament, clar.
I han de tornar a parar 10 dies, tallar de la línia, per
poder
solucionar un nyap d'una cosa que encara no està en funcionament al 100%, com és l'estació de la Sagrera.
I llavors una mica això, no?, que parlàveu de fer pedagogia, però sí que crec que tot i que hi hauran d'haver-hi, no?, ara que comentaves obres, hi haurà d'haver tot aquest procés també que afectarà altre cop els usuaris i les usuàries, d'alguna forma s'ha de trobar aquella sensació de que alguna cosa ha de millorar o tenir algun tipus de termini concret, perquè si no tot és un horitzó a no saber quan, haver de baixar, agafar un altre tren, ara un bus, ara que vas tard... Ostres, i us ho dic de veritat, o sigui, anar a buscar el tren amb aquestes condicions genera ansietat. O sigui, jo recordo molta gent que és que no sé a quina hora arribaré, quan arribaré a casa, o si podré tornar, si no podré tornar. Llavors, com un element superestratègic de país, a més en un país que la gent no pot viure a Barcelona pel que costa l'habitatge aquí, no? El fet de que tenir un bon transport públic és algo essencial. Llavors, evidentment...
Llavors et diuen, Barcelona s'ha d'entendre com l'àrea metropolitana.
Sí, bueno, no, clar. Sí.
No, la gent no es pot pagar un lloguer a Barcelona i se'n va a 30 quilòmetres. Bé, sí, i després com arribes a Barcelona?
Com arribes a Barcelona? Barcelona. Mare
totalment.
Meva.
No, i llavors això que dèiem, no? No sé com s'ha de recuperar aquesta confiança, perquè és el que deia, jo no sé si la gent té més paciència. Llavors, aquest canvi, no sé si s'ha de fer a través d'una pedagogia per explicar molt clara, no sé, però algo molt evident ha de passar, perquè és que si no, la sensació al final també, i tu abans comentaves, s'agafa el transport públic en un moment molt crucial de molta gent que professionalment ha estat deixant-se la pell per arribar a aquella feina i l'has de deixar perquè no pots arribar. És que és, m'enteneu? O sigui, és l'absurd de l'absurd, no? Llavors, jo tant de bo les coses canvin, però, i a part ja us dic, em sento interpel·lada perquè sé de molta gent que han renunciat a ser amb les seves carrers professionals pel problema del transport públic.
És que és així.
I és lamentable.
I cada exemple no fa una teoria, però jo l'agafo molt poc al tren i últimament l'he hagut d'agafar més per anar a judicis. És que no hi ha hagut cap dia, i dels dos o tres que l'he hagut d'agafar, no hi ha hagut cap dia que no hagi hagut de, finalment, agafar una alternativa.
Jo crec que també hi ha un punt de respecte a l'usuari que jo sempre dic que es podria solucionar amb una aplicació, sí, no, en la que tu poguessis informar temps real. I quan això li preguntes, en aquest cas, a gent que ara, de fet, està involucrada també en aquesta nova operadora, et diuen, no, és que el problema és que estem tan enrere que els propis trens no porten un localitzador únic. I, per tant, és molt difícil, en el moment en què un tren ha de parar per qualsevol cosa, que això s'actualitzi. Per tant, hem de començar potser per aquí. És a dir, si ja tenim clar que hi haurà obres que molestaran, com a mínim, clar, poder crear un entorn nou, en aquest cas digital, on els propis usuaris es puguin sentir també correspostos amb això. I penso que, sort encara, que s'han posposat, que s'han allargat, diguéssim, aquestes bonificacions al transport, perquè si no tornaríem a les que hi havia abans de la pandèmia, que eren molt més cares, i per tant encara estaríem pagant més per un servei que a dia d'avui funciona com funciona.
Estem demanant unes coses molt bàsiques, eh?
Però que s'informi l'usuari. Hem parlant del groc.
Sí.
Intel·ligència artificial...
No ha arribat, a Rodalies no ha arribat l'intel·ligència artificial.
És com
no,
molt,
no?
Paradigmàtic.
I agafant-ho per la cantó positiu, deia el Sergi Saurí que a principis de l'any que ve començarem a notar alguna cosa de les obres. Vull dir que queda un any en la situació actual. I ja afirmem que quedi només un any.
S'ha fet molt tard. Jo deia abans que Ferrocarrils de la Generalitat funciona molt bé, però que el metro funciona molt bé. És que no sembla que hi hagi una incapacitat intel·lectual per enlloc, sinó que simplement es fa molt tard, ha depès d'organismes massa llunyans i ara rectificar costarà moltíssim.
Bé, doncs tenim aquesta nova empresa, Rodalies de Catalunya, deixa de ser una marca i passa a ser una empresa i a partir d'ara veurem si això té alguna incidència o no. Primer, s'hauran de fer les obres pendents, les inversions pendents, que de veritat que d'obres ja se n'estan fent, i també la inversió, per exemple, en nous convois. Després ja veurem si tot plegat acaba suposant una millora o no pels usuaris, que de moment s'han agafat, i hem sentit algunes opinions a la primera hora de Catalunya Migdia, amb tota la sang freda i com volem dir, bé, d'aquella manera, ja m'ho explicaran. Exacte, ja m'ho explicaran. D'aquí a 21 minuts seran les 4. Fem una pausa i de seguida més coses.
Catalunya Migdia.
Plus. Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Fa dies que hi reflexiono. A banda del vostre programa, a les 4 és la millora del dia per alguna cosa? Per mi les 4 és una hora...
Un desastre.
No, a banda de que comences el programa i, per tant, és la millor hora del dia, no trobava gaire coses més interessants.
Marta, bona tarda.
Bona tarda.
La millor hora del dia, on millor que ser aquí.
Sí, sí.
Home.
Ep, alto.
No, enlloc, enlloc.
Has tingut una tarda excel·lent?
Prou bona.
Però prou bona no és excel·lent, tampoc, eh?
Però sí, és excel·lent.
La millor hora del dia, les 4 de la tarda, amb Francesc Garriga. Sí,
Catalunya migdia. Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i Esclat.
Dimarts vaig llegir 14 un poema d'amor. Sempre que entro 14 i trobo un text o una entrevista que em fa vibrar. El poema no sé si el vaig entendre del tot, però el vaig fer servir per declarar-me a la Marta. I va dir que sí.
14. Encomanem cultura en català.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bé, més coses. Falten 19 minuts per arribar a les 4. La gestió de la Dana al País Valencià continua mortificant els familiars de les víctimes que veuen com els responsables polítics d'aquella catàstrofe miren d'eludir les seves responsabilitats davant la jutja de Catarroja que està instruint el cas. Avui, l'exconsellera valenciana Salomé Prades i l'excap de gabinet del president Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, han fet un acarament, un cara a cara, davant la jutja, que els ha volgut interrogar per posar de manifest les contradiccions que hi havia en les dues declaracions que van fer tots dos per separat sobre la gestió de l'emergència aquell 29 d'octubre del 24, en què les inundacions van deixar, recordeu, 230 víctimes mortals. L'exconsellera ha reiterat que va intentar traslladar a l'expresident Mazón la proposta de confinar la població, però que no va poder perquè no li agafava les trucades. En l'intercanvi de WhatsApp amb el cap de gabinet de Mazón, José Manuel Cuenca li va escriure a Prades de confinar res, sisplau. Anem a Catarroja amb l'Alba Barbosa, que ha estat pendent d'aquest acarament. Alba, bona tarda.
Bona tarda.
Ha servit d'alguna cosa o tots dos s'han reiterat en les seves versions i, per tant, continuem en llocs oposats?
A veure, s'han aclarit algunes coses. La jutge havia acceptat, ara ho deies, aquest acarament precisament per posar de manifest aquestes contradiccions i que hi hagués un punt d'acord entre ells, perquè al final el que busca la jutge de Catarroja és saber si Carlos Mazón va intervenir d'una manera o una altra en les decisions que es van prendre aquella tarda al seu copi. I què n'ha sortit? D'una banda, Salomé Prades avui ha reconegut per primera vegada que ella intenta contactar Mazón per telèfon per informar-li de mesures adoptades al Secopi com la proposta de confinament i Carlos Mazón no li contesta les trucades. Això no ho havia admès davant la jutge. Llavors, davant aquesta no resposta per part de l'expresident valencià, ella contacta amb José Manuel Cuenca, que és la mà dreta de Mazón. Li ha dit a la jutge que entenia que Cuenca era una extensió de Carlos Mazón. Ho ha dit així, extensió de Mazón. També diu Prades que va entendre que les indicacions de Cuenca, a través d'aquells whatsapps, recordareu que li deia de confinar res, per favor, perquè descartés aquesta opció de confinar, Prades diu que va entendre que li venien per part de presidència, que es va sentir persuadida perquè no s'adoptés aquesta opció de confinar la població. Aquest missatge de Cuenca a Prades li arriba sobre les 8 del vespre. Llavors, a aquella hora, ja hi havia moltes víctimes mortals. I sobre aquests missatges, que era una de les qüestions que s'havien d'aclarir aquest acarament, José Manuel Cuenca ha negat que ell tingués cap paper, cap rol, cap competència per poder donar o no ordres sobre el confinament. I la imatge que deixa avui aquest acarament, aquest cara a cara, és l'escridassada tant a Prades com a Cuenca al sortir dels jutjats, també a l'entrada, per part de desenes de familiars de víctimes de la Dana. Crec que podem escoltar un moment.
Gairebé se sent més els insults que no a Prades, que està intentant fer declaracions davant dels mitjans, no?
Exacte, era Salomé Prades que intentava donar explicacions davant dels mitjans, li ha sigut gairebé impossible, almenys no s'entenia què és el que intentava dir per aquests insults d'assassina, de poca vergonya, no?, que li han ofert les víctimes. Després d'aquesta atenció o intent d'atenció a la premsa, Prades s'ha anat cap a acostar-se a aquests familiars, els ha ofert poder parlar amb ells, però aquesta proposta està a l'aire, han de valorar-ho, entenen que s'ho agafa com una estratègia de la defensa de Prades. Recordem que Prades és investigada en aquesta causa i doncs s'hi juga anys de presó. Toni García és una de les concentrades que hi havia aquest matí i que va perdre la parella i la filla, la Dana.
Quedar bien. Ella quedar bien, lavar su imagen de buena persona, de lágrima fácil,
de que me reúno con los familiares,
me reúno, he quedado, pero en ningún momento se ha reunido con nosotros. A mí nadie me ha llamado de la Generalitat a ver cómo estoy, ni a ninguna de mis compañeras, y estamos todas en contacto.
Ha estat una cara amena, Òscar, que s'ha acabat sobre les 12 del migdia, abans de les 12, ha durat unes dues hores, menys del que ens esperàvem, i fonts que han seguit la cara amena des de dins de la sala ens explicaven que hi ha hagut tensió entre Prades i entre Cuenca, sobretot en el moment aquest del debat sobre el confinament, sobre l'ordre o no de confinament, que la sensació és que Prades pot aportar encara més informació, que s'amaga informació, i que s'han guardat les formes, eh? Hi ha hagut debat, però que s'han mantingut les formes.
Doncs aquest ha estat l'acarament de tot plegat. La paraula que ha utilitzat Prades és que es va sentir persuadida, és la paraula, Alba?
Persuadida, sí, sí. Persuadida per part de presidència perquè aquella tarda no s'adoptés cap ordre dins de la reunió del CECOPI per confinar la població. Persuadida a través d'aquests missatges que recordem que Cuenca li va enviar al WhatsApp dient-li que de confinar res, per favor, i que es traiés aquesta opció del cap.
Lletrat Cabré, persuadida té alguna connotació legal, a diferent de pressionada o...
És que l'última frase no sonava persuasió. La frase que has esmentat.
La de confinar res, per favor.
Això no és una persuasió, això és un ordre. I clarament, eh? I em sembla que presidència governa sobre les altres conselleries. Per tant, no entenc que es faci servir aquest verb. Per molt que fos, a més, només persuasió, per molt que fos només un suggeriment, escolti, el suggeriment ve de part de qui mana, ve de part de qui mana més. Però en qualsevol cas, el contingut, si és així, d'aquests missatges, em sembla que són clarament imperatius. No, això no és cap suggeriment ni cap idea de podríem considerar, sinó no facin això. No vull dir que no passi res, però vull dir que pot ser un error d'apreciació. Escolta, no, i això sí que no passaria res per admetre que ha estat un error d'apreciació, però claríssimament és una ordre, i segurament és una ordre condicionada per interessos polítics, per intentar salvar la pell tantes hores com es pugui i per intentar minimitzar el drama o l'alarma tant com es pugui fins a l'última hora, amb les conseqüències terribles que hem vist.
Mm. Clar, suposo que aquest sisplau, no?, dona la sensació que dius, no, era una petició, però clar, evidentment qualsevol persona que coneix, no?, com funcionen els governs, sap que evidentment presidència és qui acaba dient, escolta, t'ho diré sisplau, però fes-ho, no? Llavors, en aquest sentit, tornant a escoltar una mica tot el que hi havia, més enllà d'aquest acarament, i el que tu deies, perquè evidentment ningú esperava que arribés una situació com la d'Anna, a mi el que realment també em preocupa, i recupero una mica el que aquesta senyora Toni García deia, diu, és que se m'ha mort el marit, se m'ha mort la filla, i després ni ara ningú m'està trucant ni m'està dient res, ni m'estan demanant què necessito. Llavors, no és únicament que fessin un desastre en aquell moment, és que el post també està siguent molt revictimitzador. Llavors, és com allò de dir, no sé, s'ha d'esclarir a nivell judicial què ha passat, segurament hi ha molts components tècnics que s'hauran de valorar, però el post, en el que ara tothom ja està en una situació de control i que es podrien decidir fer les coses ben fetes, és que no hi ha ni maneres que ho fem així, no? Llavors, això et fa posar sobre la taula també el nivell de falta de talla política i allò que dèiem, aquest procés de, no, tan dolorós de no comprendre al final com està patint tota aquesta gent de València, com han patit amb tot aquest procés. Llavors, ja us dic, jo puc entendre que a nivell hi hagi tot aquest intentar esbrinar responsabilitats, que crec que estan bastant clares, però el que em sobta molt és que ni en el post, ni que passi temps i que la gent t'ho estigui dient, són incapaços de resoldre res, no?
Jo crec que aquí la clau és entendre que Mazón encara no està imputat. i per tant la jutgessa de Catarroja està fent els màxims per buscar, clar, per poder justificar, crec, aquesta futura imputació, per tenir-ho tot extremadament ben lligat. I jo crec que aquí és on s'ha d'entendre aquest acarament, no? Perquè si només es quedava amb la part de Salomé Prades i no en la de Cuenca, tenir-los junts evidencia això que ella diu, aquesta persuasió, no? Jo sí que crec que potser que és més intencionat del que sembla, perquè quan tu estàs persuadit, sembla que en certa manera puguis no tenir tant de control sobre tu mateix. En canvi, quan tu estàs pressionat, tu saps el que estàs fent. I ho fas perquè t'ordenen, però ets més conscient. Jo crec que aquí potser sí que hi ha alguna estratègia judicial darrere de fer servir un verb o l'altre, Però crec que al final tot es fonamenta en això, i per tant entenc que Salomé Prades vulgui netejar la seva imatge després de com va actuar, i crec també que ara ja no li deu res a Amazon, i per tant tot el que pugui fer per lliurar-se'n ella mateixa i per acusar Amazon de no haver actuat, ho farà. També és cert que també era responsabilitat seva, és a dir, un conseller d'un govern també ha de saber quin rol té dins d'aquest govern, i també ha d'entendre que en aquest cas, diguéssim, si un cap de gabinet li diu no ho faci, sisplau, és cert que és una ordre, però també és cert que tu com a conseller també pots trucar i dir, escolta'm, això ho faré. No? I per tant, aquí també hem de posar a la seva mesura totes aquestes opinions, no? però jo estic convençuda que Mazón serà tard o d'hora imputat, i que això serà el que fonamenti una causa que de moment en la instrucció està sent llarga, però crec que està bé que sigui així, tenint en compte que estem coneixent els moviments que està fent la jutgessa. No és una causa que s'estigui eternitzant perquè no s'està movent, sinó tot el contrari.
L'altre debat interessant és si un cap de gabinet és una extensió o no és una extensió. És un debat que també és interessant, Jo no, ara mateix no ho sé dir.
Però en molts casos manen més que els propis presidents.
Sí,
això,
sí.
De facto, depèn molt de la persona que ocupi aquest càrrec.
El problema és que oficialment no. Llavors, oficialment el protocol diu que primer són els consellers. Però segurament es pot demostrar sense gaire problema que un cap de gabinet molt sovint, però molt sovint, és la veu del conseller o del president quan no hi és.
Això que dèieu ara, em sentiu, Òscar?
Sí, Alba, sí.
Doncs un detall més que ha afegit Salomé Prades davant la jutge és que ella no sabia que aquella tarda Carlos Mazón estava dinant al Ventorro i que el va intentar trucar sense resposta. Diu que si hagués sabut que Carlos Mazón estava en un restaurant dinant, hagués insistit més en localitzar-ho, en localitzar-lo.
Bé, doncs insistim en aquesta sensació que es van passant la pilota els uns als altres i que al final les víctimes o les famílies de les víctimes no tenen una resposta satisfactòria, ja no només per saber la realitat, que déu-n'hi-do, sinó també per tenir alguna mena de reparació posterior, que ha passat més d'un any.
Saps quan els valencians tiraven fang a les autoritats? Ara són les autoritats que es tiren fang entre
elles. Alba, el següent capítol de tot plegat té data?
Doncs el dimecres tornarem aquí als jutjats de Catarroja perquè ha de declarar un cap dels bombers de València, que és el que va donar les ordres perquè els efectius de bombers es retiressin del barranc de Pollo. És la canalització que es va desbordar i que va provocar la majoria de víctimes mortals.
Doncs estarem pendent d'aquestes declaracions que s'estan fent en aquest jutjat de Catarroja. Alba Barbosa, des de València, gràcies, bona tarda.
A vosaltres, fins ara.
8 minuts per les 4. Us ha quedat poc temps per parlar del que va ser el tema de la setmana passada, però que continua i amenaça de ser tema també d'aquesta, que és la proposta de finançament autonòmic. Demà passat hi ha reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, hi ha la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, i tots els consellers d'Economia de les comunitats autònomes, la majoria del Partit Popular, que ja ha anunciat que s'oposarà fermament a aquesta proposta. La ministra presentarà aquest nou model i tots els números, però previsiblement els consellers de les comunitats populars s'hi oposaran. L'única que defensarà el nou model al costat de la ministra sembla que serà la consellera de Catalunya, Alicia Romero. Tot i això, podríem dir que el nou model passarà al tràmit del Consell perquè l'Estat hi té el 50% dels vots d'aquest òrgan i a les comunitats autònomes, entre totes elles sumades, els hi correspon l'altre 50%. La feina gruixuda, però, és aconseguir els vots necessaris per la votació al Congrés dels Diputats, que la ministra vol que sigui abans de les vacances d'estiu. De moment, el PP i Vox ja han dit que hi votaran en contra, el PSOE, Sumar i Esquerra ho faran a favor, però això es necessitaran els vots dels altres socis de la majoria de la investidura, com ara el de Junts per Catalunya, que de moment diu que ni parlar-ne de votar a favor d'aquest nou model, o els de Compromís, Podem o la Junta Aragonesista, que ara per ara tampoc no veuen amb bons ulls el nou sistema de finançament autonòmic. La negociació és difícil, diuen que no impossible, potser per això tant el govern de Catalunya com Esquerra Republicana es posen a treballar per intentar convèncer Junts per Catalunya. Avui hem sentit al matí de Catalunya Ràdio Oriol Junqueras, que diu que es vol reunir amb Carles Puigdemont, i també la consellera Alícia Romero, que ha demanat a Junts possibilisme.
És complicat que aquest model que ha presentat la vicepresidenta s'aprovi? Sí, però sembla que podria tenir més suports que un concert econòmic per Catalunya al Congrés dels Diputats. No ens enganyem. També hem de ser possibilistes. Catalunya porta molts anys sense cap guany. Aquest és un model que és bo. Podria ser millor? Segur que sí. Vols que dir? Aquells que creuen que podria ser millor, que treballin perquè ho sigui.
Si algú vol votar en contra, doncs que hi voti en contra. Jo intentaré convèncer-los de que és un error descomunal. Descomunal. I suposo que tothom, no cal gaires matemàtiques per entendre que és un error descomunal.
Per cert, a Junts per Catalunya no li ha fet gens de gràcia aquest anunci de Junqueras que es vol reunir amb Carles Puigdemont a Waterloo, perquè li han contestat Salvador Vergés, el seu portaveu, que si es volia reunir amb Puigdemont ho hauria d'haver fet abans de la reunió de la Moncloa i no un cop ja està pactat el sistema, sinó que volia discutir alguna cosa que ho fes abans de tot plegat. Per cert, acaba de parlar del sistema de finançament per primera vegada el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Fins ara no l'havíem sentit. Havien sentit María Jesús Montero divendres, però a Pedro Sánchez no. Demana responsabilitat a tothom.
Me gustaría hacer un llamamiento a todas las fuerzas políticas, singularmente aquellas que tienen presencia en gobiernos autonómicos, para que dejen de un lado toda la disputa ideológica y partidista y piensen en sus ciudadanos. Y espero que podamos sacar este sistema nuevo de financiación autonómica en este año.
Des d'Esquerra i des del PSOE estan convençuts que algú canviarà de posició perquè no poden rebutjar un sistema de finançament tan bo, diuen ells, com aquest. I, en canvi, Junts per Catalunya, però també, insisteixo, Compromís, la Junta i, òbviament, Partit Popular i Vox estan molt, molt contundents amb el seu no.
Comença l'ofensiva, no? En certa manera, Sánchez començarà a pressionar el PP. Esquerra ja ho està fent, de fet, començarà a pressionar a Junts, però també a Foment del Treball, no? Com els que ja consideren una extensió dels seus propis postulats, i per tant aquesta setmana el que veurem és precisament això. També hem d'estar atents perquè el PP arribarà en aquesta reunió del dimecres del Consell de Política Fiscal i Financera sense una proposta i amb un líder que diu que la tindrà d'aquí un any. Per tant, crec que aquí el PP potser tampoc està jugant bé les seves cartes, no? Perquè tu pots criticar l'acord, però com a mínim has de poder oferir una alternativa. El que no pots dir que d'aquí un any tindràs una proposta feta, que és quan tu calcules que hi haurà unes eleccions, no? Crec que a llarg termini podem veure barons que es comencin a desmarcar. Ja va passar amb el tema del Fla, o quan Marga Proens va decidir que en aquest cas sí que demanaria un millor finançament, i crec que, tenint en compte que hi ha les eleccions a Andalusia, Montero en farà campanya, per tant és difícil que en aquest cas Juanma Moreno com a president actual ho defensi, però crec que hi ha altres barons que hi surten guanyant amb aquest model i que, per tant, podem trobar alguna posició diferent. No sé si aquest dimecres ho dubto perquè és la primera reunió i, per tant, han d'exhibir força, però sí recordar que és una tramitació molt llarga i que, per tant, és difícil que tu, com a president autonòmic, puguis dir als teus ciutadans que no vols més recursos per la teva comunitat.
A veure, ara entrem en una fase on aquestes xifres que mai un ciutadà mai sap si és molt o poc, els 4.000 milions no, és mai et poden vendre que són xifres espectaculars, però després si et diuen que són xifres que depenen simplement de la recaptació major d'enguany o d'aquests últims anys, aleshores dius, bé, i aleshores el canvi de sistema o la singularitat on és? Jo diria que la negociació comença amb un escolta, Esquerra Republicana ha aconseguit bàsicament cash i gestió, caix i un començament de sistema de gestió compartit, i ara falta una peça important, que és Junts. Evident que hi ha més peces al tauler dintre de la majoria parlamentària de Pedro Sánchez, però Junts s'ha saltat d'aquesta majoria. L'última vegada que va Junts va votar en contra d'un factor important de la legislatura va ser quan va anunciar el vot en contra de la llei d'amnistia. La va anunciar en contra, va haver-hi un punt que jo no s'aprovava, ningú més interessat que Junts en que això s'aprovés, i finalment, arran d'un canvi radical de gairebé 180 graus amb el text de la llei, es va aprovar la llei d'amnistia. Ho dic perquè Junts difícilment, és a dir, tothom es posa la pell del PSOE. És que el PSOE té molta pressió dels seus barons, és que el PSOE depèn de molta gent, és que el PP i Vox, és que tothom ha d'entendre el PSOE. Alguna vegada algú ha d'entendre també l'independentisme, de dir, l'independentisme ara mateix difícilment pot aprovar una cosa que no suposi major sobirania. Major diners, per descomptat, major sobirania i major poder i major recaptació, em sembla que seria allò, com a mínim, de que havíem començat a parlar al començament.
Entenc el que diu Jordi, el que passa que sí que és el que diu, que es posava la Júlia, no? Al final, però quan hi ha aquest oferiment, si no, quina és la contrapartida, quina és l'alternativa? Llavors potser és dir, acceptem això, però amb la condició de que seguim treballant per millorar-ho. Llavors, jo crec que davant d'aquesta tesitura i com està el país, renunciar a aquests diners és molt difícil, també fins i tot poder explicar a la nostra ciutadania si no tenim res a tocar, no? Llavors jo crec que l'ideal seria aconseguir això amb aquest marc, segurament, de treball de negociació per potser poder-ho millorar d'alguna manera. Però és que si no...
És que el mateix discurs es pot fer el PSOE, que és, escolta, has aconseguit arribar fins aquí, ara veig-ho millores.
Però amb altres coses de competències que demanava Junts era exactament el mateix. Era gestionar des de Catalunya unes competències que són estatals. Per tant, no entenc la mateixa crítica adaptada al sistema de finançament.
Es tracta de recaptar. Es tracta de recaptar i que la solidaritat sigui no imposada, que sigui realment que tu disposes dels diners i després en qualsevol cas tens una cota de solidaritat. Una cosa que s'assembli a això, no cal que sigui el concert basc, però una cosa que s'assembli. És un tema de sobirania.
Doncs veurem fins on queda la negociació. De moment estan molt clares les posicions dels uns i els altres. Veurem si alguna cosa es mou des d'ara i fins a la votació del Congrés, perquè insisteixo que el Consell de Política Fiscal i Financera, el govern espanyol té garantit passar el tràmit perquè té el 50% dels vots. Jordi Cabré, Alba Fagema i també Júlia Regué. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Gràcies.
Som pràcticament les 4. De seguida el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius al 3CAT Info. Nosaltres tornem demà a les 2. Bona tarda de dilluns a tothom.